Hola, sóc la Cristina i presentaré el meu treball sobre la filosofia i la ciència. El treball es dividirà en tres punts. El primer és què és el coneixement científic, el segon és el mètode científic i, per últim, la ciència, tecnologia i societat. Bé, doncs comencem. Primer de tot, què és el coneixement científic? És un coneixement objectiu i segur que es pot demostrar. Ara que ja sabem què és el coneixement científic, aprofundirem en cinc apartats amb els seus subapartats. Començarem amb l'origen de la ciència. Va sorgir quan l'ésser humà va entendre que els fenòmens naturals podien trobar-se en un sistema ordenat i coherent. Així va convertir-se en coherent per a la ment humana. La ciència es va apartar de la filosofia i va desencadenar mètodes propis durant una etapa que rep el nom de revolució científica. Durant els segles XVI i XVII, els protagonistes d'aquesta etapa van ser Kepler, Copèrnic, Galileu o Newton. Ara explicarem les característiques de la ciència. Galileu va ser el primer científic modern per donar a conèixer una nova manera de fer i entendre la ciència. Va ocupar-se dels problemes que havien interessat a les persones dedicades a la ciència, com per exemple és el moviment dels cossos. Però ho va fer diferent. Pot explicar-se en dues característiques, l'experimentació i la matematització. Primer de tot, explicarem què és l'experimentació. Galileu va introduir una novetat en el mètode científic i en el paper de l'observació, encara que algunes hipòtesis no eren observables en la vida quotidiana. Es contrastaven creant una situació ideal on els elements, com ara la fricció, fossin eliminats. Així, l'experiment permetia aïllar el fenomen i estudiar les seves variables. Finalment, va utilitzar el telescopi per fer els experiments. La matematització. Galileu afirma que la natura té unes regularitats mitjançant les funcions matemàtiques. Es va considerar-se nova ciència, en contrast amb la física. La quantificació aportava una major precisió a les observacions fetes, va lliurar-se de la subjectivitat i ambiguitat del llenguatge quotidià. A la presentació podem veure una foto de Galileu utilitzant el telescopi. A continuació explicarem els components de la ciència. La ciència té un llenguatge artificial per donar objectivitat i precisió dels seus conceptes, lleis i teories. Ara aprofundirem en aquests tres components. Primer de tot explicarem què és un concepte. Doncs, són termes específics de cada ciència. Han de trobar-se definits i poden classificar-se en tres tipus: classificatoris, comparatius i mètrics. Els classificatoris és organitzar la realitat en conjunt o grups. Per exemple, vertebrats i invertebrats. Així es classifiquen els animals segons tinguin ossos o no. Els comparatius ens dona a ordenar els objectes d'un conjunt. Per exemple, la duresa dona una degradació en els minerals. I per últim, els mètrics. Mesurar numèricament els objectius. Els objectes. Per exemple, el nombre de síl·labes dels versos. A continuació explicarem què són les lleis. Són els enunciats bàsics del coneixement científic i es caracteritza per dos fets. El primer, utilitzar conceptes definits anteriorment de forma precisa. El segon és determinar de manera universal una regularitat de la natura, és a dir, explicar els fenòmens d'una classe. I per últim, les teories, que és explicar àmbits de la realitat el més ampli possible. Les lleis científiques estan connectades unes amb altres, creant sistemes compactes, coherents i sistemàtics. Se'ls coneix com teories científiques. Avançant al tema, estan les explicacions científiques. Les explicacions científiques és la resposta a un per què, que s'ha plantejat a partir d'un fet en particular. Perquè pugui ser ciència, aquesta resposta ha de ser comprensible i classificar la realitat. Segons el filòsof anomenat Ernest Newell, no tots els fets tenen la mateixa explicació i va classificar aquestes explicacions en quatre tipus, segons la manera de veure com passen els fets. Està l'explicació deductiva, l'explicació probabilística, l'explicació teleològica i l'explicació genètica. Començarem amb l'explicació deductiva. A partir de certes lleis es pot deduir lògicament una proposició. Després està l'explicació probabilística, per donar una compte de l'ocurrència d'un aconteciment, és a dir, una possibilitat inferior al 100% però superior al 0%. L'explicació teleològica és l'estudi dels fins o propòsits d'un objecte o ser. I, finalment, l'explicació genètica fa referència a l'estudi de l'origen de la humanitat. La classificació dels fets, i així acabem amb aquest apartat, es distingueix en dos tipus de ciència, la formal i l'empírica. Començarem per la formal i acabarem per l'empírica. Bé, doncs, la formal no s'ocupen dels fets que ocorren al món, sinó a la relació dels símbols, és a dir, no es basen en l'empírica ni en l'observació, sinó en la coherència del sistema. És aquí on es troben la lògica i les matemàtiques. Després estan les empíriques. S'ocupen de la realitat, els fets que passen al món i les seves relacions. Es basen en l'empíric, que es dona amb l'observació i l'experiència. Les seves observacions han d'estar comprovades. Dins de les empíriques es poden distingir les naturals, que són les que s'ocupen de la realitat natural, i és aquí on entren la física, la química i la biologia. I després estan les socials o humanes, que s'ocupen de la realitat social i humana, i és aquí on entren la sociologia, la història i, per últim, la psicologia.